Avui, a Escola de Genis, descobrim la història de Crispin Hellion Glover. Recordeu el pare de Michael J. Fox de Retorn al Futur? Semblava curt de gambals. Doncs no.
I avui portem el dilluns més esbojarrat en molt de temps, així que, Xavi Sánchez, m'has de contestar...
Però què ha passat avui? Què ha passat
no,
avui?
No, que quan entren els col·laboradors s'asseuen i criden. I diuen... I fan coses així, vull dir que no sé, hauries de fer alguna cosa al nivell.
Però jo sóc molt silenciós.
Ja.
Un tio molt normal, la meva secció...
Ell ha ballat.
Ell ha ballat, és veritat, ha ballat, però els oients no ho han vist. El ball per ràdio perd una
mica. Ballo la meva pròpia sintonia.
Se li pot comptar en positiu.
Això és patètic, no?, ballar la teva pròpia sintonia.
No,
és com,
no,
soy
no,
mi
no.
Fan número uno.
Ai, sí, sí. Nosaltres som fans teus, però avui volem parlar d'un senyor que semblava que no hi tocava gaire, el Crispin Hellion Glover, però que tenia més xitxa de la que semblava.
Sí, sí, no, de fet és...
El coneixeu, encara que ara el nom
sí,
no el soni,
ara
el coneixeu.
Sí, ara mateix no sona. És un actor que va tenir un hit al 85, la gent el recordava per ser el pare de Marty McFly a Regreso al Futuro. George McFly, tant la cosa, hi ha alguien en casa, McFly, que el Biff Tannen, que és aquest que fa bullying, sempre li toca així el cap amb el puny, hi ha alguien en casa, doncs és aquest actor, un actor que va poder ser una estrella i va decidir ser una estrella, però del underground.
Ai, actor, director, escriptor, guionista, músic, productor, aquest home ho feia tot.
Ha fet, és un home del Renaixement, de fet és un artista, com... Com molta gent no ho sap, però aquest actor era un nen, va ser un nen prodigi.
Què dius?
Amb 5 anys...
I l'has vingut a reivindicar.
Sí, l'he vingut a reivindicar. Malgrat que és un personatge incòmode a nivell artístic, perquè sempre es mouen a les marges del que es pot mostrar o no al cine o com a actor, està al límit del límite del bien i del mal.
Començava amb una cançó?
Som-hi. I wanna love you once
again. Per què m'has posat a l'Olivia Newton-John?
Tu que ets melòmana, que sembla Daniel Johnston.
La veritat és que desafina una mica aquí l'Olivia Newton-John.
Doncs això és un dels papers més sonats que va fer Crispin Glover abans de fer... De fet, és el mateix any, però ho va fer abans de fer Regreso al Futuro. I aquí sortia disfressat d'Olivia Newton-John cantant aquesta cançó tan famosa que és Don't Keep Me Waiting a un curt que es diu The Early Kid, que forma part d'una trilogia que es diu The Beaver Trilogy, que és una trilogia que necessitaríem tres programes
tants...
per parlar d'aquesta trilogia. Sí. Això es pot trobar en DVD. Jo diria que a Netflix està, no sé si a Netflix d'Espanya. És una trilogia d'aquesta que s'ha gravat al llarg de, no sé, igual 20-30 anys, i on els actors, com és un Boyhood malaltís.
D'acord.
Perquè la gent es faci una idea.
Moment, sí, perquè tu estàs fent moltes referències.
Sí.
Boyhood és d'aquesta pel·lícula del Richard Lintaker, on durant anys ha estat gravant la mateixa família.
És un infant, no?, que té 7 o 8 anys fins que té 18 anys.
Exacte,
no?
I ara fent diverses pel·lícules
pues
amb
The
això.
Beaver Trilogy
és que
és
tu
això.
Has d'explicar
sí,
els subtítols.
Sí, sí.
Que vas molt llançat.
Ja, és que soy com una mica snob.
Sí.
No dono per d'això...
Exacte,
per
no es percebeu. Segures
moltes
fer,
coses.
No.
Bueno, nen prodigi.
Sí.
Amb 5 anys entra a un dels col·les de nens prodigis de Los Angeles, que es diu The Birdman School, que està a Mulholland Drive, connexió
David Lynch,
tot
David Lynch, una pel·lícula de David Lynch bastant rara, i als 13 anys ja comença a ser actor de culebrons i de sitcoms. Us en recordeu d'Enredos de Família?
Sí.
Aquella sèrie de Michael J. Fox?
Sí.
Que aquí la vam veure quan va començar Telecinco. No sé si us recordeu.
Sí, d'aquelles sèries que passaven totes...
La gent que té... Els millennials no ho sabran.
No, que passaven totes en una cuina. En una cuina d'aquest descobries la porta.
Ell comença a fer aquests papers, però alhora fa coses com més underground, que és aquest Early Kid, que curiosament li obre les portes per fer el famós paper de Regreso al Futuro, del que parlarem ara mateix.
Retorn al Futur.
Pues, què podem dir d'aquesta pel·lícula?
Tot.
No? O sigui, ja es parla tant que la podem odiar una mica, no, és broma.
No, és meravellosa aquesta pel·lícula. No li donarem mai prou les gràcies a aquesta pel·lícula.
Doncs pues aquí és on, sobretot perquè va fer que Crispin Glover acabés de
despegar
i d'aïllar-se com un dels grans actors de culte del cinema actual. Doncs fa Regreso al Futuro, el pare de George McFly, un èxit absolut. Però ell es dona compte que això de ser famós no és lo suyo. Si recordeu la pel·lícula, es queda clar que aquest tio era un actor especial. Se'n recordeu que aquest pare que fa és un pare molt raro, molt friqui.
Sí, era un pare així una mica,
o sigui,
que deies.
Feia por, realment. Aquest és el pare de George McFly. Jo sempre m'he referit a aquesta actuació, té un punt com psicodèlica, lisèrgica, no? És com un pare dels anys 50, molt raro. Aquí ja veies que aquest home no... no tocava molt
dins del mainstream. Ara us penjarem al Twitter una imatge d'aquest senyor perquè recordeu aquella bonica cara.
Pues escolta,
sí, això m'estava passant a mi ara, estava aquí fent un Google.
Estou mirant, no? Pues el tema és que Crispin Glover decideix no fer la segona part de Crisis al Futuro, perquè no va amb ell. Uh-huh. Però, com és, té una presència tan important a la primera, els productors de Crisis al Futuro 2 van decidir posar-lo a ell en imatges d'arxiu, sense el seu permís. Pues Crispin Glover va anar a judici i va guanyar una pasta inhumana perquè havien utilitzat metratge seu, no només a la primera part, sense
permís.
I a partir d'aquí és quan ell té tanta pasta, quan decideix, jo ara només faré el que em roti.
Les pel·lícules realment, que a mi m'ho fan passar.
Això mateix. I comença a fer pel·lis molt rares. Jo vull recomanar tres coses, perquè la gent que no coneix Crispin Glover, més enllà de George McFly de Regreso al Futuro, perquè pensin a veure i vegin com era aquest actor de veritat.
Per cert, que t'anava a dir una cosa, abans que expliquis res, hi ha molts oients que ja comencen a, per exemple, diuen que encara guarden algunes de les imatges de la pel·lícula El cervell i l'entrada firmada, per exemple, que es va poder veure a Sitges.
Sí, això parlarem parlant després una mica d'aquí una estona, bueno, d'aquí res, perquè les pel·lis que va fer com a director són molt potents. Però parlarem de pel·lis d'ell com a actor. Instinto Sádico, una pel·lícula del 86, que és un precedent directe de Twin Peaks, on ell fa d'un adolescent una mica diabòlic. I aquí ja comencem a veure el Crispin Glover que veurem, que hem vist els últims d'aquests anys. Després, Willard, que és una pel·li del 2003, on fa d'un noi, el típic noi tipus psicosis que està molt arrelat a la seva mare, que quan es mora es fa amic d'unes rates i qual flautista de Hamelin aconsegueix dominar les rates i cada vegada que algú li fa una malifeta, uh-huh, es venga amb les rates i el mata. I la rata es diu Ben. No sé si recordes que hi ha una pel·lícula dels 70, això és un remake, que era una cançó que la banda sonora d'aquesta pel·lícula la va cantar Michael Jackson, la cançó Ben. Que ell es va atrevir a fer també, Crispin Glover, una versió nova d'aquesta cançó de Michael Jackson. O sigui, tot molt malaltís. I per últim, per la gent que sé que la gent és
aquesta
molt fan
sí
de les sèries,
coneguda, no?
És American Gods, uh-huh, que és una de les sèries més famoses d'aquests últims mesos, que està passada en un llibre de Neil Gaiman i parla de déus pagans moderns que viuen a l'actualitat als Estats Units, i un d'ells és Crispin Glover. De fet, és el seu retorn, es podria dir, a un paper així mainstream molt conegut. Perquè com el tio fa el que li rota, i suposo que de tant en quant necessita diners per continuar fent les seves coses, va decidir sortir American Gods. O sigui, Instinto Sádico, Willard i American Gods, perfecte per entrar en el món com a actor raro de Crispin Glover.
I això que estem sentint ja és com a director.
Això mateix, que és el que deien els oients, crec, a Twitter, que havien vist aquestes pel·lícules. Doncs ell, el 2005, decideix que vol ser director. I farà de moment ha fet dues pel·lícules, una el 2005 i una el 2007. La primera es diu What Is It? I la segona, It's Fine, Everything Is Fine. Bueno, aquestes pel·lícules, perquè la gent es faci una idea, és una mena de barreja actual entre el que podia fer Luis Buñuel per el rotllo surrealista i Todd Browning i Diane Arbus per aquesta, perquè el tio el que vol és treure actors, utilitzar actors que normalment no surten a les pel·lícules. Mm-hmm. Pues, gent amb síndrome de Down, gent amb deformacions, però no ho fa per una cosa morbosa, sinó perquè ell vol normalitzar la situació d'aquesta gent que és normal com la resta. What Is It està protagonitzada per actors amb síndrome de Down. Mm-hmm. I és un seguit d'imatges surrealistes. I It's Fine, Everything Is Fine, és una pel·lícula escrita i protagonitzada per Steven Stewart, que era un actor i escriptor amb paràlisi cerebral. I és tota una reflexió sobre el que li passava a aquest noi, que ja era un senyor de 40 anys, pel cap, com els seus anhelos d'un home que té paràlisi cerebral però vol tenir una vida normal i parlar de sexualitat i tocar uns tabús bastant, i trenca uns tabús bastant importants.
Al final, tot podríem dir, totes les seves pel·lícules són més d'humor, podríem, però quan ell fa de director, es posa a l'altra banda.
Però també té sentit de l'humor, és provocador.
Ja m'ho penso.
I el tema és, aquestes pel·lícules les va rodar en 35 mil·límetres, que no és càmera digital, són aquestes càmeres que pesen. I només hi ha una còpia o dos al món, les té ell. Doncs quan hi ha festivals que passen aquestes pel·lícules, va Crispin Glover en persona amb les còpies a la mà. O sigui, amb les bobines, sí. A Sitges, que és quan la primera vegada que es van veure a l'estat espanyol, venia ell, tu estaves esperant fent la cua al cinema Retiro i veies a Crispin Glover que venia amb les bobines. O sigui, jo mai he vist cap director abans d'anar a veure una pel·lícula que vingui ell mateix.
No,
i clar,
tens cap foto amb ell?
No, sí, tinc una foto.
Ai,
sí, me la vaig fer.
Aquest
i el tio anava una mica
bufat,
I bueno, les presentacions d'ell abans de, bueno, realment aquestes dues nits van ser a la matinada, unes sessions que van ser espectaculars.
Escolta, acabem, però amb la música d'aquest home, perquè també va fer música.
Això mateix. You keep saying you got something for me, and something you call love, but confess. You've been a mess where you should have been a mess. And now someone else is getting all your best. These boots pay for watching, and that's just what. Sí, 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 aquest senyor també s'atreveix a cantar. És que no, de fet,
no,
estem escoltant una versió, sí? Una altra vegada, com molt malaltissa, de These Boots Are Made For Walking, de Nancy Sinatra. El Crispin Glover, després de guanyar tants diners demandant a la gent de l'Estor Futuro, es va gastar i va fer un disco raríssim, de versions i de cançons originals. El disco es diu The Big Problem Does Not Equal The Solution, The Solution Equals Let It Be. No sé molt bé què significa, és un joc de paraules, no? S'atreviu a dir què significa aquest títol?
Home, els grans problemes no troben solució i les solucions no... superbé.
Sí, és una mica raó. Pues aquest disco és del 89 i ell fa concerts. O sigui, es pot, als Estats Units, sobretot, fa concerts de tant en quant. O sigui que
escolta'm, Xavi,
teniu aquí teca per pensar en Crispin Glover i descobrir-lo.
Que ho hem de deixar aquí, que el nostre concert demà continua a la 1 del migdia.